Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16, en Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Qui més pateix és qui més estima.
A veure, qui més pateix és qui més...
No. I qui més plora és qui més dolor té. No, tampoc. I qui més riu és qui més feliç està.
No, tampoc.
Caram.
A veure, sempre són mesures molt, molt subjectives, I sempre és difícil dir qui més i qui menys. Però diríem que és que de vegades, justament, no? és curiós. El que, jo crec que el que està confós és l'estatut o el lloc del patiment. Pateixo per tu és una espècie de declaració d'amor. Però és que crida confusió. I diríem, i tampoc és la millor manera d'estimar. Diríem, o sigui, si gaudeixo de tu, bueno, doncs, encara millor. Vull dir, en el ben entès de que un grau de patiment sempre forma part de la qüestió.
Quina línia més fina aquesta, eh?
Sí,
però... Si no... passen bones coses, estic feliç per tu.
Sí.
Si te'n passen de dolentes, pateixo per tu.
D'acord, però el que passa és que, a veure, com sempre el llenguatge ens captura.
No t'agrada el verb patir, no t'agrada gens.
A veure, jo crec que hi ha diferents maneres de dir-ho. Sobretot quan són petits, això confon molt. No, però per què estàs patint? No?
La frase és un clàssic, eh?
Sí.
S'arriba a casa, la mare patia.
Sí, exacte. Per exemple.
La mare estava patint per tu. No hi ha cap altre verb que defineixi més la situació. El patir, la mare patia. Estàvem patint per tu. Qui no ha escoltat això més d'una vegada i en més de dues?
Clar, el que passa és una frase tan condensada, no? De què patia? No? I com si fos una espècie de valor absolut. Anem a veure, si el nen va al col·le, i la mare pateix...
Patir no s'està enfadat, eh?
No.
És a dir, no estan enfadats els pares amb tu, sinó que els pares patien per tu.
Efectivament, però fixa't com té un component d'influir sobre l'altre.
Sí, esclar.
És per modificar-li...
Nosaltres patíem per tu i, en canvi, tu no paties per nosaltres o pel nostre patiment.
Molt bé, exactament. No paties pel nostre patiment. Aquí està.
Ja ho veia venir que volies dir això.
Està molt bé, és una bona manera de sintetitzar-ho, no? Patir per el patiment dels pares. En principi, no sé com dir, no és una gran inversió, no és una cosa que diguis fenomenal. Posar-te content amb l'alegria dels pares, doncs mira, fenomenal, està bé, perquè tot el que apunti, diríem, està bé, està content, però el patiment no és una cosa agradable.
Però esclar, una escena tan clàssica com el fill o la filla fona, molt bé, tornaré quan torni, i són les 12, és la 1, és les 2, i l'escena clàssica de la mare amb els ulls oberts, o el pare també, o tots dos a la vegada, o qui sigui, és igual... Fins que són les 3, quarts de 4, o les 4, o quarts de 5, ho vés a saber, l'hora que sigui, i arriba el fill o la filla, i bé, aquella escena tan clàssica de patien per tu.
Clar, ara, la qüestió és el motiu. Per què patien per aquesta noia o per aquest noi?
Perquè tal com està el món no sabíem què pot passar. Què tal aquesta resposta? No serveix?
Pues, home, és molt complicada aquesta resposta. A l'adolescent li pot dir, jo quina responsabilitat tinc de com està el món. No? Per això et dic, o sigui, si una mare pateix perquè el fill va a col·le, o sigui, el fill li dirà, què pot fer? És a dir, que... I són frases que són poc clares, perquè si has fet patir la mare, vol dir, escolta'm, no has vingut a dinar i no has avisat. Això de cap de les maneres. Que hi ha molta... que la conclusió sigui és que al final estem patint perquè tu no avises, perquè no sabem on ets, perquè tal...
Llavors el fill pot dir, és que estaria avisant cada hora.
No, els dinars ja saps que són el moment que ens reunim i és el que... Justament tot ha de tenir... Així com altres famílies diuen, no, com a dinar no venen, ja no cal saber, no?, si van o què fan, on dinen, no? Perquè ja s'ho fan. Són, diríem, justament en el vincle, en els vincles i sobretot en els familiars apareixen, o sigui, ajuden a que els fills s'ubiquin, no? I sobretot els
s'ubiquin
infants.
Vols dir que s'espavilin una mica?
Vol dir que sàpiguen on són, on estan parats, el que signifiquen les coses, el que s'espera d'ells.
També hi ha pares o avis que poden dir que aquesta casa és com un hotel, tothom entra quan vol, dina quan vol, sopa quan vol, agafa la nevera, surten, entren i ningú sap on és a cada moment, i ja hem assumit aquesta forma de viure també n'hi ha d'això, no? Que aquesta forma de viure, diguem-ne, que no pateixes per res perquè van passant coses a cada moment i per tant no val la pena patir, no?
Sí, o s'ha d'acceptar que aquest és l'ordenament possible en un moment que normalment és quan els fills són grans o quan, no? Aleshores l'horari del pare, l'horari de la mare, el del fill gran o el mitjà...
Ara que ens deies això, pateixen les persones que viuen una vida més ordenada, si és que es pot agafar aquest tòpic ordenada en el sentit de hores, cadències a la manera de fer les coses, hàbits quotidians que no acostumen a canviar mai perquè ja estan molt establerts, aquestes persones pateixen més?
A veure, entre tant l'ordenament funcioni, estan de fàbula, diríem, o treuen els rèdits o els avantatges d'aquest ordenament. Fer una disquisició a la infància sí que convé i és necessari un ordenament, això, per situar, és a dir, que els nens necessiten saber més o poder anticipar o sabem què compten a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, és a dir, si
que s'esmorza una hora, que se sopa una hora,
sí,
que esmorzem tots junts, o que dinem tots
que
junts,
és moment que ens trobem, és moment de... Quan són més grans, ja, clar, es comença a complicar, perquè, per exemple, no, que comença l'institut, no, surt a les 3, o sigui, ja no dinarà amb l'altre,
que dinarà a les 4, quarts de 5.
Exacte, ja dina una altra hora, que els pares no s'esperaran. Aleshores, aquí són efectivament, no, hi ha tot un tema aquest de com conciliar la vida laboral amb la familiar. Pues, diríem que a nivell d'estudis i de també passa el mateix, és difícil de conciliar els horaris escolars amb la vida familiar.
Tot i que aquí segurament hi posaríem un element que ja ve molt apamat, els horaris escolars els pares no els canviaran i per tant ja saben que el fill o la filla vindrà a dinar a les 4 o quarts de 5 perquè acaba de l'escola a les 3.
Sí.
Però en totes aquelles circumstàncies en què fonamentalment l'horari depèn del fill o de la filla, suposo que el cap dels pares és quan comença a donar més voltes, no? Sé que no està a l'escola,
sí.
O vaja, podria dir que estava a l'escola i pot estar en un altre lloc, però en qualsevol cas sé que no està a l'escola i per tant el cap pot pensar bastant més.
Clar, és a dir, sí, efectivament, el quanta més llibertat, quan més vagi pel seu compte, pot... O sigui, en principi a l'escola no ha de passar res, o no sé, o
que és un lloc que tothom hi ha, exacte.
Són llocs que estan, diguem, més protegits i que quan van sols o van per les seves... Ara, és una qüestió d'edats. Hi ha un moment que jo sempre faig el símil, no? És a dir, que s'ha de patir com es pateix pel marit o per la dona o per...
D'acord.
No és un patiment sobreprotector, és, bueno, el normal de dir espero que estigui bé o... El que passa és que al final el patiment ens fa molt males passades. Hi ha gent que comença a patir abans que passi res, com si això hagués de protegir d'alguna cosa. Després l'altra qüestió de la que reies tu.
Sí,
és que una cosa... T'ha sonat d'algú.
I per què? Bé, els patidors o les patidores de mena pateixen a tota hora,
sí.
Però els pares poden tenir gelos d'uns fills que surten quan ells ja no poden sortir, o els fills els poden dir als pares per què us queixeu que nosaltres sortim, no sortiu vosaltres quan voleu.
Ja, però dius l'enveja que poden tenir els pares.
Sí, d'un cert allò de dir d'una vida que ja no tornarà i que ara veiem que els fills i ens fa allò fins a cert punt ens fa una certa cosa, no?
És poc conscient això.
És poc conscient això.
És molt poc conscient. Apareix, per exemple, no, es veu molt en frases del tipus i tu què t'has pensat que és la vida, no? Sortir fins a les tantes, llevar-te l'hora que vols, tenir l'esmorzar a taula o ni esmorzar, ja et pares a dinar, no ajudes, no tal. Bueno, és una manera de dir què t'has pensat tu que és la vida. Jo ja fa molts anys que sé que no és això la vida i tu encara, mira que bé, que feliç que vius, no?
Exacte, i a mi això em crem una mica per dins.
Home, i tant.
Una mica
tant,
més.
I tant que creuen.
Però deies, patir abans de...
Clar, no, dic perquè és com si... a veure com diu, no és molt científic. Des del punt de vista racional és quasi tonto. Però del punt de vista, diríem, de la lògica subjectiva, opera moltíssim. És com si el patir fos garantia. Ja ha patit tant, com si ja t'haguessin... Saps com si vas pagant abans de comprar-te el televisor i ja tens una entrada feta.
Sí,
ja
sí.
Tinc l'entrada del patiment, ja tinc feta una entrada ben gruixuda perquè porto no sé quant patint. però no és garantia de res. De vegades es pateix anticipadament per una cosa que no passa i no passa. I dius, quin sentit té haver patit tant? I això,
per calmar-nos la consciència.
Bueno, de vegades és un intent de protecció. És un intent de protecció davant de coses que no tenim control, és un intent de controlar. No, és que jo ja estic, no, tu no estàs res perquè encara no ha passat i és impossible que estigui res, no hi ha manera de preparar-se. No, o sigui, si tu estàs patint, si quan aliencis a la piscina l'aigua estarà freda, és que no augmenta la temperatura de l'aigua ni passaràs menys fred. És a dir, quan arriba un moment et tiris, serà el mateix que si venies pensant en les musaranyes.
Aleshores, Roman, per què patim?
És bona aquesta pregunta.
Per què?
Per què patim, no? Per què ens martiritzem? Per exemple, perquè aquí ningú t'obliga a
patir. Diríem que no patiríem a res si no estiguéssim o no ens sentíssim vinculats a res en especial.
Segurament. Bueno, també hi ha patiment per no vincular-se a res en especial.
Si a mi se me'n fot vostè, jo no patiré.
Segurament no.
Segurament. Això està clar, no?
Sí.
Això sí que està bastant clar.
Sí.
Si en tu no t'interessa el que sigui, no patiràs per allò que no t'interessa.
No patiràs.
D'acord.
Sí, clar, podríem dir una mica, potser forçadament, però no molt, si no estimes, no pateixes. Si no t'importa, si no significa alguna cosa per tu,
no pateixes.
El que passa és que d'última sempre tenim la identificació amb l'ésser humà. És a dir, no, jo no conec de res un que està, no sé, el que ha passat ara del cicló aquest, no coneix a ningú, però
i ens dol, però, evidentment, una situació d'aquestes.
Home, ens dol, jo he vist gent plorar per aquesta qüestió, vull dir, sentint-ho molt de aquest tipus de coses tan, bueno, que ens sentim tots identificats.
Però esclar, ens diràs, no podem anar plorant per tot el que veiem cada dia, perquè no viurem amb nosaltres mateixos tampoc.
Exactament.
Perquè plorarem per les Filipines, plorarem per un maltracte o l'assassinat d'una dona, plorarem per gent qui fan fora de la feina, per les preferents, plorarem per tot, plorarem. Patirem, ens sentirem interpel·lats per tot gairebé.
Sí, de fet ho fem, no? O sigui, a veure, per les preferents no plores si no t'ha tocat, si t'ha tocat ja pot ser que ploris.
Cert.
I si li toca a algú que tens al cantó, pel que dèiem, no? pel vincle,
per
et sabrà greu que li passi
per
això.
Per tant, per què patim? Patim per les coses que tenen un significat per nosaltres.
Clar, efectivament, ha de ser significatiu a algun nivell perquè existeixi el patiment. Ara, de vegades és una bona pregunta en situacions concretes i contextos concrets la pregunta de per què faig patint, no? Per què estic patint? Perquè de vegades, o sigui, no ens n'adonem i estem patint on no toca. Patiment al just, diríem. No, de més, no cal. Quan passa un determinat llindar...
On és el llindar?
Ah, bueno, el llindar
és clar,
és que...
Podem patir per una malaltia d'un familiar o per una operació a cor obert?
Clar.
Podem patir per això, no?
Però diríem, sí, i en aquell moment, per exemple, és una persona que ha d'estar de baixa. No? O si és un creador no pot crear, si és, no sé, perquè ha d'estar allà amb la seva mare, la persona, que hi ha situacions, és a dir, el patiment en fonament és l'efecte corresponent, és una forma de dolor.
D'acord, és una manifestació afectiva.
Efectivament, i subjectiva, perquè està carregada de significació. Si tu dius, no sé, el meu pare s'està morint a l'hospital, però a mi m'és igual... Dius, ostres, però a tu què et passa? No? Ja no és... no pateixes, que bé... No, dius, ostres, però quin vincle tens tu? Tu quina classe de persona ets? Etcètera, etcètera. És a dir, que hi ha moltes significacions al voltant d'això. El que passa és que una cosa és que una persona, un adult, sigui patidor o patidora. I l'altra és que en el vincle amb l'infant s'estigui traslladant constantment aquest patir. Una mare o un pare que té la boca, no em facis patir, no. Clar, passa a ser una espècie de fi en si mateix, el patiment pel patiment del pare o de la mare, no?
És a dir, que no passin coses que facin patir el pare o la mare.
No.
Que el fill no faci coses que facin patir el pare o la mare.
Aquest seria el missatge.
El missatge, sí.
Clar. Efectivament.
I si el pare i la mare pateixen per tot, doncs està clar que el fill cada vegada o la filla farà menys coses, perquè qualsevol cosa que faci farà patir el pare o la mare.
Sí, però, que efectivament...
Estirant això fins al final.
Però és que de vegades, estirant això fins al final, tens un fill, per exemple, que podria estar absolutament angoixat.
Mm.
posem perquè tot és motiu de patiment.
Posem un exemple. Aquella primera vegada o segona vegada en què el fill o la filla, i em sembla que ho hem comentat alguna vegada, surt de casa per alguna cosa. O va a casa d'un amic, o va a casa d'una amiga, o va a fer un encàrrec sol, sense ningú. I vinga. I allò, quan arribis, truca. Que és una altra d'aquelles manifestacions.
Però fixa't, però a veure, aquesta no és una manera de no patir? Diríem, a més en aquesta escena...
Ara, fins que no truqui...
Fins que no truqui, patirem. O sigui, tenim una incertidumbre. No cal entrar en el patiment. O sigui, tenim una incertidumbre que és no saber fins a que... Per què? Perquè...
No cal patir. Perquè no, si no, passaríem tot el dia pensant, mira, sortirà al carrer, ho segrestaran i no me'l tornaran.
No, efectivament.
No, i no és això, eh?
No és això.
No.
No és, a veure, no sé...
Si se surt al carrer i es va a un lloc...
Clar, si estàs a Medellín, no sé, en Colòmbia, igual sí, no? Si dius, deixo anar... O sigui, el conte de la Caputxeta Vermella, dius, però aquesta gent què li passa, no? Que fa enviant la nena al mig del bosc, ple de llops...
Però vull dir, una escena tan clàssica com això, no? Als 4, 5 anys, 6...
Sí, depèn, o una mica més gran.
O una mica més gran, 7, sí, va, 7, sí. 8...
Però és un moment, diríem, és, aquesta és, podria ser una escena una mica, com es diria, de ritual d'iniciació, no? De fer-te una mica... Ara ja pots sortir,
ja pots sortir al carrer sol, ja pots anar sol.
Sí. Figura que està fonamentat en les capacitats d'aquell nen, és a dir, que és un nen o una nena que ja sap, diríem, que no ha de parlar...
Desenvolupar-se sol.
Exacte, que ha de travessar el carrer, etc. Que coneix el camí, que sap què fer en cas de, més o menys en cas de...
Sí, i per tant els pares...
I per tant els pares diuen, bé, bé sí. No. És a dir, que aquí també hi ha un gaudi. En el nen, la nena s'ha fet gran, mira, ara ja pot
anar sol,
efectivament, no? S'està fent gran, o sigui, és també un mèrit del creixement.
Vinga, aturem-nos aquí. Que hi ha pares que els costa veure que els fills i les filles es fan grans?
Sí, sobretot passa molt amb el gran i de vegades amb els més petits. Sí? També. Sí.
I no sé si a vegades doncs aquesta apel·lació recurrent, quan un pot tenir 40, 45 anys o 50 i encara escolta que sa mare o son pare diuen, nen...
Sí. Bueno, és que, a veure...
Allò, no deixarà mai de ser el nen.
Exacte. Això
és o no que... deixarà mai de ser la nena.
Sí, sí.
Com diuen moltes àvies a la seva, nena, nena.
No, i espera, i amb adolescents també. Bueno, jo... tinc un clàssic ara per telèfon quan em diuen no sé què, bueno, no, és que estic preocupada no sé què pel meu fill. Ah, quina edat té el seu fill? 25 anys. Dius, bueno, està bé. Doncs escolti, i no podria trucar el seu fill, no? Ell vol venir, clar, potser ja, no?
Per això preguntava si és que hi ha pares que els costa, diguem-ne, veure que...
Veure, de vegades costa veure, de vegades costa acceptar. Que creixen, que justament que necessiten fer volar una mica o sortir o que manifesten formes de fer les coses diferenciades dels seus pares, que això també costa, no? Dius, ah, però és que no m'agrada això que fa. Jo, d'acord, no t'agrada, però ni és incorrecte ni està mal fet. I és la manera, en aquest punt o en aquest aspecte, de fer d'aquest fill o d'aquesta filla. Que els infants tenen el seu caràcter i tenen i diríem, i no són clones dels seus pares de cap dels dos, agafen de tots dos però fan un popurri sempre particular i de vegades es fan formacions reactives respecte a l'original. Vull dir, una mare molt patidora pot acabar tenint un fill impertèrrit, és a dir, sí? Clar que s'hagi
hagut de protegir tant de tot això que veritablement es mostri millor, no direm que insensible, però vaja, a l'altra punta del patiment. Punt.
Sí, sí, sí. Que és una defensa. És a dir, quan això passa, és que aquesta és la cosa. No,
no em marquis tant, que trobaré mecanismes per
evitar-ho, per defensar-me. Aleshores, haver de defensar-te d'algo que li passa a la mare, bueno, no és la situació.
La setmana passada veníem a dir que a vegades l'ombra dels pares és molt allargada.
Sí.
Molt allargada en el sentit que i determinats pares amb una projecció social, sigui perquè són famosos o sigui perquè en el seu entorn social, tenen una, vaja, un pes específic, aquesta imatge que implícitament es vulgui o no es vulgui es projecta sobre, sobre els fills.
Sí, i està, diríem, el fill també l'afecta, no? Sí. També s'influeix per aquesta qüestió, la família també, i el medi social, si és un personatge social, també. És a dir, s'espera, tu que ets fill de, no? Tu també, tal.
Això és inevitable, no?
Això és inevitable, i això pot ajudar per algunes coses i alguns altres els enfonsa molt i molt, no? Perquè senten que no tenen la llibertat de ser el que vulguin ser,
com els altres nens o nenes.
Exactament, com els altres nens o nenes. O qui té ja un germà més gran o una germana diu, bueno, aquest lloc, el, que és, el continuador és aquell, i jo no sóc prou, no, i pot...
No sóc com ell.
Exactament, no sóc com ell, i això pot ser viscut malament, no? Una versió més depressiva de l'assumpte, no? Jo no puc, jo no arribo, no sóc com el pare, el germà sí, no?
O sigui,
jo
uns, no. Uns pares amb èxit, diguem-ne, amb èxit, qualificant-lo des del tòpic més tòpic, amb un èxit social, amb un èxit com a professionals, i que els fills puguin pensar directament que no seran com ells, o que no volen ser, o que aquell referent no, no els interessa, o que no s'hi senten lligats.
A veure, jo, quan més natural siguin les qüestions, millor. El problema són quan hi ha forçaments. Com jo sóc forner, tu seràs pastisser, no? Perquè així complementem, jo faig el pa i tu fas, i el teu, jo no, jo no, no vull ser, no, no, no vull ser pastisser, ser. O no vull treballar amb tu, per exemple,
com es deuen haver escoltat més d'uns pares i més d'unes mares de negocis familiars.
Sí,
jo no vull treballar en això.
Exacte.
Jo vull fer una altra cosa.
Sí. També és cert que en la mesura que hi ha més necessitat hi ha menys possibilitat d'elecció. Per això, però tampoc és el mateix que la realitat et forci a que et forcin els teus pares. No, no és el mateix, no?
Què és millor?
A veure,
que et forci la realitat?
Crec que sí, que
creus que sí?
Sí, 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 en situacions, diríem, de, parlant d'adolescents i parlant d'adults joves, i tant, i tant. No és el mateix, és a dir, si un
per què? Veu... Perquè s'aprendrà més?
Efectivament, perquè la realitat és la que és. La dels pares és la realitat dels pares, o el desig dels pares, o la història dels pares, i això, diríem, pesa, no? O sigui, a veure, tant si és, imagina't, i un pare al revés, que està a l'atur o que fa molt de temps que no treballa.
Exacte.
Això també m'aixaca moltíssim els fills, no diguem el senyor també,
sí,
no?
Sí, sí, està clar.
I incideix sobre i tot el que passa amb els pares influeix i incideix en els fills.
Ens hi ficarem la setmana que ve, però això també pot afectar l'estima. El pare per la feina, a casa es viu d'una altra manera, allò que teníem no tenim.
Sí, és tot un cercle bastant terrible. Difícil. Sí, sí, difícil, difícil. Difícil perquè, diríem, el que pot afectar és la valoració del pare. És, no, que faci com una espècie de caiguda als ulls del fill. A veure, que quan són més grans ja ve dintre del propi creixement, els adolescents, per exemple.
Però no? som allò que fem o allò que som?
A veure, és que va lligat. No? El que som afecta el que fem, no? I el que fem també ens conforma tal com som. O sigui, realment treballant, per exemple, hi ha gent que malgrat la crisi i tot no pot treballar determinades coses perquè atenta contra el seu ser. No sé, per exemple, ser comercial i vendre no sé què. Diu, això és un abús i ho sé fer. Ui, encamelo a tothom, però és que no dormiria per les nits, perquè ho trobo això, que està envaint la gent i que està manipulant a la gent, i ell viure de manipular no vol, i malviu, i malviu perquè clar, no té feina, o sigui, d'allò que podria tenir,
sí, sí,
no,
sí, sí.
I s'ha de buscar una altra cosa que es conformi més amb el seu ser. El que venia a dir, la dificultat ve quan es volen forçar i imposar les coses. Es pot influir, es pot incidir, es pot seduir, però sempre deixant, diríem, que els infants i que els adolescents vagin també acostant-se, vagin apropiant-se de les qüestions, perquè si no, el forçament, l'última expressió del forçament de l'altra banda és la submissió. I la submissió no és un ideal, diríem,
d'estimació de, i de vincle, tampoc?
Exactament, ni estimació en el vincle ni de, ni de manera de funcionar per treballar. A treballar sumés és refutut. I més pel teu pare, vull dir, veus, la submissió al jefe, que no, no hauria de ser submissió tampoc, encara que amb la que està caient, justament, hi ha algú d'això. Ara, si qui mana diu entra descalç, doncs no li diràs escolta.
No li diràs entraràs descalç.
Jo, clar,
però entraràs descalç. I si els pares et diuen entra descalç i jo pels meus pares faig el que faci falta?
També. Però veus, però aquí és, aquesta és la qüestió. Si el fill diu això, és que s'està, diríem, identificant, no? I que vol, diríem, satisfer allò que és un anhel, un desig. Si és una pura exigència, una pura obligació, més complicat, més complicat.
Suposo, però, que tampoc estem per satisfer tots els anhels dels pares.
Clar, és que aquí està. És que aquí està, no estem per això.
Ara podem viure perpètuament satisfent els anhels dels pares i ser feliços.
Sí. Exactament, si és una opció. Sí, hi ha gent que li encanta.
Vols dir, si això no ens fa mal, endavant.
Exactament, si això ho triem, ho adoptem, ho triem. Si és una cosa que un... saber que un no, també presta la seva conformitat, inclús encara que sigui una mica contracor, però hi ha un punt actiu, perquè si no, si la cosa és des de la passivitat, doncs genera molt malestar, moltes friccions i té, diríem, conseqüències sobre el vincle, el vincle paternofilial.
10 i 46 minuts començàvem, el nen o la nena arriba a casa, patien per tu. I l'altre contesta, doncs no patiu tant que no n'hi ha per tant. I llavors els pares diuen quines formes de contestar després de tantes hores d'esperar.
Sí, és que, a veure, potser...
És una bona contesta per això?
A veure, és la resposta d'algú que ja està cansat, no?
Que pateixin per ell.
Clar, que cada vegada que arriba li diuen
De la mateixa cançó.
Sí, perquè la qüestió és el fonament. Si hi havia un motiu per patir, clar, doncs està bé, però si no... Clar, dius, i a mi què m'expliques?
Si he sortit de casa i hi havia una tempesta elèctrica, doncs puc patir.
Sí,
i estava,
sí,
i estava amb la tenda de campanya a mitja muntanya, puc
també,
patir.
També, fenomenal. O sigui, sí, sí.
Ara, si anàveu a sopar una nit de divendres, doncs home.
Però, per exemple, aquest patiment ha de servir per algo. Vull dir-te, sí, no sé, va de campament a mitja de la muntanya i hi ha previsió de tormentes, però... escolta'm, tu... quines mesures prendràs perquè no se t'anegui la tenda o perquè no et caigui un llamp? Ja teniu un... heu de posar una pala allà al cantó perquè si hi ha un llamp vagi a la pala, heu de fer el surt perquè passi l'aigua, no us poseu i poca cosa, però ha de servir per alguna cosa. Si és patiré, sigui com sigui patiré, dius, bueno, sigui com sigui patiràs, no hi ha res que jo pugui fer perquè no pateixis.
Perquè deixis de patir, eh?
Clar.
Doncs, interessant tenir aquest concepte molt al cap. El divendres que ve seguirem com no en el temps de família. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.